Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
La primavera, ja ho sabeu, les temperatures pugen i el dia es va allargant, fa un temps més agradable, arriben les vacances de Setmana Santa i els dies comencen a fer-se més llargs. I encara ho faran més a partir d'aquest cap de setmana, quan ens toca canviar l'hora del rellotge. Aquest diumenge, quan siguin les dues, seran de cop i volta les tres. És el canvi d'hora d'estiu que farà que les hores de llum s'allarguin. Ara bé, aquests canvis horaris fa temps que es posen en dubte des de diferents sectors que més demanen una reorganització global dels nostres horaris. És una qüestió que abordem en els pròxims minuts, ho fem conversant al Cafè de la Ràdio amb la Marta Junquer, que és la cocoordinadora de Barcelona Time Use Initiative. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Mireia, molt bon dia a tothom.
Comencem una mica, si et sembla, per aquest canvi d'hora, no? Per què estem aplicant el canvi d'hora encara a Catalunya? Perquè hi havia un debat que semblava que era molt present, no? I que cada vegada que fem un canvi d'hora pràcticament ens diuen, serà l'últim, no? Deixarem de fer canvis d'hora. Per què seguim mantenint aquest canvi d'hora?
Doncs el seguim mantenint perquè aquesta decisió no és una competència catalana, sinó que és una decisió que s'ha de prendre en el conjunt de la Unió Europea. I tot i que el Parlament i la Comissió Europea es posessin d'acord en el 2017 que s'havia de suprimir el canvi d'hora, és a dir, el canvi entre l'hora d'hivern i l'hora d'estiu, faltava un acord entre els diferents estats membres, un d'ells en Espanya. I a dia d'avui, doncs, degut a la pandèmia, però també degut a que és un tema que no han acabat prioritzant, encara no hi ha aquest acord sobre la taula i, per tant, continuem amb el canvi d'hora entre estiu i hivern.
Però aquest canvi d'hora, és a dir, un cop... Si s'acabés materialitzant aquest acord, entenc que han marcat uns objectius, no? O alguna fus horària en el qual ens haguéssim de quedar col·locats, no?
De fet, la gran discussió dia d'avui està en sobre quin fus horari ens situaríem. És a dir, hi ha un acord entre els estats membres que sí que és bo suprimir el canvi d'hora, perquè sabem que és una pràctica que ens afecta negativament a la salut, i històricament s'havia dit que canviàvem d'hora per estalviar energia, però això no s'ha pogut comprovar. Per tant, hi ha un acord en què sí que és bo suprimir aquest canvi d'hora, però el desacord és amb quina franja horària ens situem. Ara mateix a Espanya estem a la franja horària de Berlín, que no és la que ens tocaria. I des de les associacions científiques el que es demana és que ens quedem a la franja horària més similar a la nostra hora solar, que seria la que hi ha a Canàries o la que hi ha a Lisboa o Londres.
Per tant, hauríem de viure en una hora menys.
Amb una hora menys, d'aquesta manera viuríem més alineats amb el que és la natura, no? Perquè la natura el que ens demostra és que hem de viure nosaltres com a cos humà, com més llum rebem al dematí, més bé funcionem. I de fet, el que passarà aquest cap de setmana és que quan ens llevarem, després d'aquest canvi d'hora, serà encara més fosc al dematí i hi haurà més llum a la nit. Això va contrari a lo que és les nostres necessitats vitals. I per això diem que és un canvi poc saludable.
Val, per tant, el que nosaltres necessitaríem és que no es fes aquest canvi d'hora.
Sí, nosaltres...
I mantenir-nos a l'hora que tenim ara.
Sí. Nosaltres desitjaríem que no es fes el canvi d'horari i que, a més, ens quedéssim amb la franja d'horària més similar a la llum natural que ens tocaria, que, com deia, és la de Lisboa i la de Londres i Canàries. Sí que és important tenir en compte que aquesta no és una petició que només fem des de la Barcelona Time Use Initiative, és a dir, des d'aquí a Catalunya, sinó que hi ha una desena d'associacions a nivell europeu que estem pressionant a la Unió Europea perquè això passi i passi aviat.
Uh-huh. Perquè tots els països de la Unió Europea es fa canvi d'hora ara per ara.
Sí, tots els països de la Unió Europea fan el canvi d'hora.
També els Estats Units, crec, oi?
També, sí, és una pràctica global en general.
Uh-huh. Per tant, s'hauria de fer aquesta remodelació general, no, diguéssim?
Sí, però sobretot, com que estem en el marc europeu, el que necessitem és que ho faci de manera homogènia tota la Unió Europea. Com a mínim, això.
Busca aquesta homogeneïtat en alguna cosa, no?
Sí.
Ara citaves la Barcelona Time Use Initiative, dèiem que parlàvem amb tu per parlar d'aquest canvi d'hora, però també d'aquest repensat global dels horaris, no? que fa temps també que parlem, no? I que no s'acaba materialitzant tampoc. No? Què és exactament la Barcelona Time Use Initiative?
Doncs mira, des de la nostra associació el que fem és recollir el llegat de la iniciativa per la reforma horària, que aquí a Catalunya va aconseguir que hi hagués un pacte per la reforma horària el 2017, i ara el que ens hem adonat és, sí, des de la clau dels municipis, des de la clau catalana, tenim alguns elements per millorar els nostres horaris. Però és cert que hi ha altres elements, com és la digitalització, com és el teletreball, que a dia d'avui ens porten que s'han d'abordar també a nivell europeu i a nivell internacional. I per tant, nosaltres el que busquem des de la nostra associació és poder millorar els horaris, viure una de forma més saludable, més productiva i d'una manera més igualitària també entre homes i dones. I això ho necessitem també abordar a nivell europeu i per això estem pressionant.
I de quina manera s'ha d'aconseguir?
Bueno, bàsicament ho haurem d'aconseguir des d'una manera bottom-up, no? Des de baix fins a dalt. Els municipis estan fent una gran feina, com és el cas de molts municipis catalans, com Barcelona, Sant Boi, Lleida, Girona, no? Que estan fent mesures, com per exemple ajustar els horaris de comerços, etcètera, perquè puguem tenir horaris més saludables i per tant puguem viure millor. Però això no només ho podem fer a nivell municipal i a nivell català, sinó que, com et deia, també hi ha d'haver regulacions, com la que va passar en el Parlament Europeu ara al mes de gener, que es parla del dret a desconnexió digital. Moltes de nosaltres hem fet teletreball aquests mesos, però el que ens passa és que encara estem més estressats que mai, perquè dintre casa hem de fer el treball, conciliar amb la nostra família i la veritat que ens sentim estressats. Per tant, és important que a nivell europeu es facin recomanacions en com es pot fer aquesta desconnexió digital, com es pot aplicar la setmana de treballar 4 dies a la setmana en lloc de 5. Són coses que s'han de regular a nivell europeu.
Per tant, aquesta reforma horària va més enllà de dir els comerços han de tancar a l'hora o han d'obrir a l'altra. És un canvi de concepció global de com funcionem com a societat, no?, pràcticament.
Sí, de fet el comerç és una de les potes, una de les palanques per activar-ho, però també és quins horaris fem a l'educació, també és quin horari consumim la cultura, no? Quin horari fem les compres, si és que fem compres per internet. Som el país de la Unió Europea que fem les compres per internet més tard a la nit. No? Això ens denota que tenim una tendència a dormir menys i s'ha demostrat des d'un punt de vista mèdic que si dormim menys de 8 hores al dia tenim menys salut i tenim més estrès. Doncs hem d'intentar fer aquest canvi cultural que ens ajudi a poder viure millor i de manera més relaxada, perquè segurament, Mireia, tu coneixes milers o centenars de persones, no?, que tenen problemes per poder dormir les nits. Uh-huh. Això no és un fet puntual d'una persona, sinó són que els hàbits culturals que tenim a sobre la taula i el model productiu que tenim no ens ajuda a fer-ho d'una manera saludable.
Però quins serien els principals canvis que s'haurien d'introduir, per tant, per fer aquesta reforma horària?
Aquesta reforma horària, com et dic, troquem diverses palanques, però nosaltres sempre, quan parlem dels canvis, parlem que s'ha de tocar la palanca laboral. A dia d'avui, malauradament, els nostres horaris que tenim estan basats en quin horari tenim a la feina, i sí que és cert que dintre la Unió Europea, Espanya i Catalunya som de les regions que treballem més hores i som menys productives. Per tant, hem de buscar com guanyar productivitat amb menys temps a la feina. Aquesta ha de ser claríssimament una palanca. Però després, com et comentava, també hi ha palanques de consum cultural. Quina hora fent els programes, el prime time a la televisió o a les ràdios, no? Quines hores comenceu quan ho comparem amb la resta del món, i no la resta d'Europa, amb la resta del món, aquesta és una palanca clau. I l'altra palanca és a quina hora mengem i com mengem. Nosaltres fem l'esmorzar molt tard, fem uns dinars molt amplis i sopem molt tard. Això tampoc ajuda a tenir uns ritmes saludables. Totes aquestes són palanques que hem d'activar per poder viure millor.
Però, clar, hi ha moltes coses, no?, que són molt personals, no?, per exemple, no? Hi ha algunes altres que sí que és cert que institucionalment entenc que es poden treballar, no? Regular els horaris laborals és una qüestió, doncs, que depèn de les empreses però depèn de l'administració. Però, per exemple, quan dinem o quan sopem és una cosa com molt personal de cadascú de nosaltres, no?
Fas un molt bon punt. Jo crec que això no només ho aconseguirem, és a dir, no només podem tenir uns millors horaris si només el canvi el fa les administracions públiques. Això seria, no?, esperar que un enfoc molt paternalista. No, hem de prendre totes, cada una de nosaltres, consciència amb que hi ha un rellotge intern en el nostre cos, que el tenen tots els éssers humans, que el que fa és que si el respectem al cicle natural vivim millor. I això vol dir que al dematí prenguem molta llum, ens despertem molt d'hora, fem les tasques més productives al dematí, i a la tarda, a partir de les 7 de la tarda, comencem a sopar, comencem a reduir el número de llum que rebem, i a les 10 de la nit estem al llit. Aquest és un canvi que l'hem de fer individualment a cada un de nosaltres, i només el farem si som capaços d'entendre els beneficis que té per nosaltres, perquè si no, per què canviem els hàbits, no? Doncs com abans, fumar estava de moda i tothom ho volia fer, i ens hem adonat que fumar era molt perjudicial per la salut. Doncs els horaris que a dia d'avui estem mantenint també són perjudicials per la salut. Per això, des de la nostra associació, no només treballem amb les institucions, sinó que treballem amb el col·lectiu científic i també amb moltes associacions de ciutadans i ciutadanes, com els bancs de temps, que ja estan conscienciats que el tema temps és un tema fonamental per poder viure millor.
Has dit una frase, els horaris que mantenim són perjudicials per la nostra salut. A dia d'avui, els horaris que estem tenint la majoria de les persones que viuen en aquest país són perjudicials per la nostra salut.
Sí, podríem claríssimament viure millor si respectéssim molt millor els cicles circadiari, el ritme circadiari, claríssimament, i això s'està demostrat. De fet, el Premi Nobel que es va donar de la medicina fa 4 anys va anar sobre el ritme circadiari, sobre aquest ritme del rellotge intern que hem de respectar per poder viure millor.
Canvi de concepció absolut. La feina, deies, replantejar-nos aquesta desconnexió laboral i anar cap a la setmana de 4 dies laborals. Això està generant també molta polèmica, no? Perquè què vol dir aquests 4 dies i quines implicacions tenen aquests 4 dies, no? També?
Sí, totalment. Jo crec que, com tot en aquesta vida, no hi ha una recepta que serveixi a tots els models de treball i a totes les feines. Hem de veure com es pot aplicar la jornada de 4 dies, però sí que està comprovat que en les empreses que ja ho han fet, la productivitat ha augmentat i, a més, la satisfacció dels treballadors també. Per tant, ha de ser una de les coses que hem d'investigar. I, per tant, celebrem molt que tant el govern espanyol com la Comunitat Valenciana, que volen fer pilots ara sobre la jornada de 4 dies conjuntament amb empreses i sindicats i patronals, doncs ho provin i d'aquí puguem extreure conclusions.
A Catalunya, el més calent és a l'Aigüera, no?, en aquest sentit.
A Catalunya tenim la sort de tenir un pacte per la reforma horària, ens ha marcat uns objectius cap al 2025, i sí que serà important que el nou govern, que crec que avui no s'investirà, però espero que es pugui fer aviat, pugui prioritzar l'obtenció d'aquests objectius. Perquè, com dius tu, està ja definit quines són les coses que s'han de tocar, què volem millorar a nivell educatiu, a nivell escolar, a nivell comerç, a nivell treball. Per tant, ara cal que treballem per fer-ho possible.
I aquest mes d'octubre, entenc, si tot va bé, si la pandèmia ens deixa, fareu aquesta Time Use Week de nou a Barcelona. Per què ha de servir?
Doncs sí, el que fem és fins fa els últims 7 anys havíem fet una setmana dels horaris, que intentàvem que aquesta setmana la població se sensibilitzés i hi haguessin conferències al voltant d'aquesta, no?, de què vol dir aquest dret al temps. I des de l'any passat, i sobretot aquest octubre, el que fem és des d'una versió també internacional, convidant ponents internacionals de renom que ens ajuden a pensar-hi i que fan que de quin pugui sortir una declaració que després presentem a les Nacions Unides i a la Unió Europea demanant que comencin a fer recomanacions pel dret de viure millor i per tenir uns horaris més dignes.
De fet, d'aquesta Time Use Week en voleu treure una declaració, oi?
Sí, traurem aquesta declaració, que seran uns punts de mínims, on ens posem d'acord si tot va bé entre sindicats, patronals, també algunes institucions i, com deia abans, societat científica, de quines són les prioritats per quan parlem de dret al temps, que és el que realment volem millorar, i quins objectius ens posem pels propers anys. Aquesta declaració es firmarà aquí a Barcelona i la veritat que tenim la capacitat de convertir que Barcelona i Catalunya i els seus municipis ens convertim en referents en polítiques del temps. I crec que això és molt bonic, perquè a Catalunya tenim un problema amb les polítiques del temps. Doncs fem que aquest problema sigui una cosa per millorar i poder liderar això a nivell mundial. I això és el que treballant-ho també des de base, des d'aquí a Catalunya, per poder portar el canvi a nivell europeu i a nivell internacional.
Però tenim un problema més gran que en d'altres punts de l'Estat a Catalunya amb el temps?
No diria que altres punts de l'Estat, però sí que si comparem les pautes, per exemple, les hores de menjar d'Espanya i Catalunya en relació a la resta del món, sí que tenim unes pautes diferenciades. i això s'explica per els canvis laborals que hi havia en la dècada dels 60, amb el pluriempleo, etc. Segurament, si totes preguntéssim als nostres avis i besàvies, no? A quina hora dinaven, et diran que fa 50-60 anys ells dinaven a les 12 del migdia, a l'hora solar, no com ara que dinem a les 3 de la tarda. Això ho vam fer doncs, perquè havíem de tenir dues feines, sortíem d'una, menjàvem i anàvem a l'altra, i per tant és un, sí que tenim problemes més agreujats que la resta d'Europa i la resta del món.
Doncs ens quedem amb aquest repte que tenim per endavant també en arreglar-nos, per dir d'alguna manera, les polítiques del temps. De moment comencem fent-ho malament, ja aquest diumenge fent un nou canvi d'hora, eh? Però vaja, gràcies per haver-nos explicat, Marta Junquer.
Gràcies a vosaltres i com tot, és important prendre consciència per poder millorar. Si ho sabem, podrem millorar. Moltes gràcies, Mireia.
Ens quedem amb la visió positiva que ens ha portat la cocoordinadora de la Barcelona Time Use Initiative. Que vagi molt bé, encantada d'haver parlat amb tu.
Un plaer. Adéu, adéu a tots els oients. Adéu.
Adéu, que vagi bé.